Tots som supers, tots som grans.
Tots som supers, tots som grans. Ella també.
Visca!
Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la coministra d'Afers Humans, la periodista i escriptora Lolita Bosch.
Baby, good Ruby. Ay.
Ay. Cada setmana, no, cada 15 dies ve la Lolita Bosch i ens explica vides de personatges extraordinaris. A vegades ens n'anem a Estats Units, a vegades ens n'anem a Hongria, i... però avui no, avui ens quedem aquí.
Avui ens quedem aquí, que també està bé, eh?
Clar.
Tenim ganes de marxar, també.
Home, hi hem estat amb el Narcís Monturiol, sí, per exemple, un personatge extraordinari.
Amb la Tania Head.
No, Tania. Bueno, clar, la Tania era mig aquí, mig allà.
Sí, però era d'aquí, de Tres Torres, eh?
No ho oblidem.
S'ha de reivindicar el que és de casa.
Sí, sí, no, jo ara, cada vegada que passejo per allà, dic, a veure si la veuré per aquí, la Tania.
Sí o no?
Vaig dient, Tània! Tània! Tània!
Tània, fill! No?
Per favor, quina història. Aquestes històries de Lolita Bosch que se'ns queden gravades i avui ens centrem en un personatge també únic i extraordinari. De qui estem parlant?
Ah, del Papa Seid.
Papa Seid.
És... molt gran. És molt bèstia la vida del Papa Seid. I jo crec que la ciutat de Barcelona, curiosament, finalment li ha fet justícia. Però això arriba al final. Primer em sembla que l'Ovidi Montllor recita un tros d'un poema seu, no?
Sentim-lo.
Heus aquí. Jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll.
Bueno, més que un poema... era...
és una petitíssima introducció.
Una molt petita introducció, però no està dient cap mentida. És a dir, jo he guardat fusta al moll, això ho deia Papa Seid, perquè era literalment així.
Era literalment així. Joan Salvat Papa Seid, que... Joan Salvat Papa Seid se'l coneix més per la poesia i sí, sobretot pel poema Rosa als llavis, que és obligatori a totes les escoles d'aquest país, per sort, perquè és un llibre extraordinari. Però la seva vida la coneixem poc i és molt fascinant. Quan tenia 7 anys, el seu pare... va caure, era braser a un vaixell de la Transmediterrània, que era l'Antonio López, que al cap de 30 anys de fer la Transmediterrània li van donar el títol de marquès de Cruïlles. Però abans de ser marquès de Cruïlles, quan només era el senyor Antonio López, ja estava construint la Transmediterrània i portava vaixells cap allà i els tornava amb coses a dintre, diguéssim. I aleshores el pare del Joan Salvat Papa Seid treballava com a braser en un dels vaixells de la Transmediterrània.
Uh-huh.
De fet, en el vaixell que va treure els últims combatents espanyols de la Guerra de Cuba.
Los últimos de Cuba.
Los últimos de Cuba els va treure el senyor Joan Papa Seid, es deia el pare.
Uh-huh.
I el... saps que es deia Joan Papa Seid? No, es hauria de dir Joan Salvat, no?
Pues,
ja sí, Joan Salvat, Joan Salvat. Perquè, de fet, quan va morir abrasat, que va morir abrasat a Cádiz, va sortir una notícia explicant, curiosament, que s'havia mort perquè havia caigut de ple al damunt de la planxa on posaven...
Per què,
Bueno, perquè no, la vida dels brasers és molt heavy.
Clar. És a dir, va perdre l'equilibri i va caure...
Va perdre l'equilibri, o el van empènyer, això no ho sabem.
Home, però per què t'imagines això?
I per què tu t'imagines lo bo? Roger, grow up.
Ai, que innocent que sóc.
Va caure, va caure, per alguna raó.
Sí, el resultat és el mateix.
El resultat és el mateix, i aleshores el Joan Salvat Papa Seid, als 7 anys, es va quedar orfe.
Sí.
El Joan Salvat Papa Seid... quan es va quedar orfe, que era l'any 1901, es va publicar, literalment, en un despatxo de Cádiz se dice lo siguiente. Procedente del puerto de Barcelona... Això que sentiu són fulls, que jo vinc molt preparada. Procedente del puerto de Barcelona, llegado el Montevideo. El fogonero Joan Salvat, que había embarcado en Barcelona, sufrió un accidente, ¿veus com no diuen re o no? Haciendo guardia... siendo guardia es muy fácil empujar sin que ningú et vegi, cayendo sobre las planchas del horno. Y lo mejor, se creu pel Papa Seid, pero lo mejor es el resumen de esta noticia, que es el infeliz pereció abrasado.
El infeliz pereció abrasado.
Es fort, ¿no?
Sí.
Como resum de la vida del pare d'una persona.
Porta joies fines, la noia que vols, la noia que claro,
és que també, per què aquest judici de valors? Per què l'infeliz?
Exacte.
L'infeliz quan? Un cop mort o abans?
Exacte, una i dos. Com sabem que no s'ha volgut suïcidar? A lo millor el seu fill Joan era un bronca i nosaltres el tenim encombrat.
Ja hem obert una tercera opció, l'Oli de Bosch.
La tercera via. Aquest país va amb terceres vies.
No ho sabeu, però l'Oli de Bosch va escrivint llibres a mida que va llegint coses. Vull dir, ja l'ha matat amb un assassinat, l'ha suïcidat o un accident.
El Roger, que és molt bona gent, l'ha fet relliscar una miqueta al damunt de l'únic plàtan que va menjar de l'Havana fins aquí. I va caure. I el resum és l'infeliz Perecio Abraçado.
Perecio Abraçado i llavors el seu fill
llavors,
Joan,
seu
què
fill
li
Joan
va passar?
Li va passar una cosa molt curiosa, que és que va créixer en una escola que era un vaixell, que era l'asil naval espanyol, vale? Que allotjava una de les goletes atracades al port de Barcelona. Era un edifici que flotava. Ell va créixer en un vaixell. I amb els anys es va convertir en moltes coses. D'entrada va ser vigilant nocturn del moll de la fusta, perquè es robaven moltes fustes. I ell vigilava fustes, que és, com a ofici és extraordinari, diguéssim. Però era molt incòmode perquè passava molt fred i no podia cremar molta de la fusta que vigilava, ni robaven sovint i tal. Després va ser escultor, va ser llibreter, va ser anarquista, independentista, articulista i poeta i tal. Va morir als 30 anys, víctima de la tuberculosi.
Això no sé si en som prou conscients, eh? Si
de que vas morir tan jove,
sí.
No? Sí, és
clar,
al·lucinant.
És un nom que el tenim tan present, sí, que ens remet a una vida llarga de molta obra. Sí. I en canvi no.
Quasi com si diguéssim, tu saps que encara està viu el Papa Seid? Una mica.
Sí, no, aquesta sensació, sí, del tot.
De que
és present.
Sí.
I llavors dius,
és que a Catalunya li ha fet justícia. És curiós, del Papa Seid, ja veuràs com Catalunya li ha fet justícia.
Va morir de tuberculosi als 30 anys.
Va morir de tuberculosi als 30 anys. Va morir de tuberculosi als 30 anys al damunt d'on avui hi ha la botiga de te Sants i Sants.
Que... No, és que quan has dit al damunt he pensat, va caure sobre les planxes del forn.
Al damunt del seu pare. El seu pare acabava de morir, va morir 23 anys després del seu pare. No li costava res tirar-se contra el fèretre, però no ho va fer.
No va ser el cas.
No, va morir de tuberculosi,
sí,
al damunt d'un lloc on torraven cafè. Jo sempre he pensat, quan vaig allà a prendre un cafè, que Sants i Sants abans feien cafè i era fantès, també, sempre penso, mira, va morir amb aquesta olor, el Papa Seid, que és una olor dintre de tot agradable, diguéssim. I va ser durant molt temps vigilant del port, perquè el president del port de Barcelona, que no estava vinculat amb la Transmediterrània, però que tenia una companyia que es deia Pinillos, que feia sus pinillos, mai més dit, amb la Transmediterrània, va decidir escolaritzar-lo. Aleshores, jo, quan vaig... A mi tota la vida m'ha agradat molt el poema Les roses als llavis, l'avantguarda catalana aquesta, d'aquesta època, i aleshores vaig començar a investigar la vida del Papa Seid, i un dia, dinant amb el Julià Guillamont, em va dir... tu no estàs relacionada amb el senyor que era president del port de Barcelona, que es deia Rómulo Bosch i Alsina, dic, si era el meu besavi. I una amica em va venir a dir, doncs vosaltres vau matar el pare del Joan. No, i el Guillamón em va dir, no, doncs el teu avi, que és una de les... Jo sempre trobo que els prohomes de la ciutat no han fet mai prou, no hi ha res greix, però el meu rebesavi va pagar l'educació de Joan Salvat Papa Seid. Va dir, com que s'ha quedat orfe, i és el mínim que podia fer, diguéssim, a canvi de que, des de molt petit, cuidés les fustes al moll. Llavors el tio el va agafar de vigilant i de dia podia anar a l'escola. I això li va marcar la vida, diguéssim, perquè, per una banda, tenia una educació molt bona, que és on estava l'escola naval, i per una altra tenia una vida molt d'orfe, humil, molt treballador. Aleshores va veure molt les dues cares de la vida, diguéssim. Jo us volia llegir, hi ha mil coses per llegir del Papa Seid, però en unes notes autobiogràfiques va escriure una frase genial que jo crec que hauríem de dir-nos sempre als escriptors i escriptores d'aquest país, recordar-ho, que diu, soc com a home de lletres d'imaginació escassa, més aviat elemental. Tot o ho he vist o ho he viscut. És una mica de Joan, no ens treguis la feina, vale? Tots direm el rotllo que tenim molta imaginació, i no, ell sabia que no, als seus 30 anys ja sabia que tot és autobiogràfic. Quan vaig veure aquest link que em va fer veure el Julià Guillamont, que és un fanàtic de la història de Barcelona, em vaig quedar molt sorpresa, primer, que una família... de les grans famílies de la capital catalana, diguéssim, fes un acte com aquest, que no era molt freqüent, i l'altre que fos justament el Papasseit, que ho recordo perfectament el dia que em vaig a comprar el poema de les roses de Visital, i us anava a llegir els tres. Jo soc molt dolenta llegint poesia, però els tres primers versos del poema de les roses de Visital diu: res no és mesquí perquè els dies no passen i no arriba la mort ni si l'heu demanada.
Res no és mesquí ni cap hora és isarda ni es fosca l'aventura de la nit i la rosada és clara, que el sol surt i s'ullprèn i té delit del bany que s'emmiralla al llit de tota cosa feta. Res no és mesquí i tot ric com el vi i la galta colrada i l'onada del mar sempre riu. Primavera d'hivern, primavera d'estiu, i tot és primavera i tota fulla verd eternament.
Ovidi Montllor...
extraordinària.
Et llegeix bé, eh?
Sí, molt millor que jo.
Jo
ha triat ja aquesta... un altre vers.
Jo no? Ja no ho he dit, això.
No, jo sí, jo sí. No, no, ja ho pots dir, per favor. És més, per favor, digue-m'ho.
Millor que tu, millor que tu. Ah, llavors, tu tens un vincle directe a la teva família amb la família Salvat.
Amb la família Salvat Papasseit, però... us tinc un vincle directe. La meva família va cometre la mínima decència, diguéssim, de pagar-li uns estudis, tot i que no, el seu pare no hagués mort a la companyia de vaixells. Però un director del Port de Barcelona tenia molts recursos. El que jo trobo que li ha fet justícia a la ciutat de Barcelona, que és una cosa molt curiosa que ha passat amb el Papasseit, és que quan el... per l'època de les Olimpíades es va decidir recuperar alguns personatges de Barcelona que no havien estat prou celebrats i aleshores van fer dues estàtues al port. Van fer l'estàtua del meu rebesavi, que va ser director del port i va ser alcalde de Barcelona, també.
Ah, escolta'm, no ho diguis amb la boca petita així, com de
va
passada.
Alcalde de Barcelona?
No. Va ser alcalde de Barcelona.
Un rato.
Jo t'ho anava a dir perquè...
tenim grans exemples de mals alcaldes, o sigui que no.
T'ho anava a dir perquè jo ho he llegit, això, amb el teu llibre de la família del meu pare,
sí,
un llibre excel·lent,
alcalde,
per cert.
Gràcies.
I dic, ho dirà o no ho dirà, que el seu rebesavi va ser alcalde?
Bueno, només... una mica més igual, diguéssim.
Però ho va fer bé o no?
Part, bueno, va fer bé, hi ha dues coses.
Això del Salvat ho va fer bé.
Això del Salvat ho va fer bé i després va fundar la Lliga Antiesclavista Catalana.
Va, escolti'm, molt bé.
Això està molt bé. Ell era metge, tenia una companyia de vaixells que es deia Pinillos i es va negar a portar esclaus, tot i que en aquella època les grans companyies traslladaven esclaus. I ell va fundar la Lliga Antiesclavista Catalana i va demanar, diguéssim, va influenciar, aquest sí que va morir molt gran i era un senyor molt actiu i molt... va intentar influir a totes les altres companyies perquè deixés
entre d'altres, a la companyia d'Antonio López?
Exacte, entre d'altres.
Perquè el teu rebesavi, l'Antonio López, llavors tenien...
Eren coetanis.
Sí, però tenien opinions molt... molt
diferents, però la classe alta mai s'enfronta. Sempre diuen, oh, bon dia, senyor López, com està? Perfecte, senyor Bosch, i vostè, com li van les coses. Mai això ho haguéssim sabut. I l'altra cosa que va fer és anar-se'n amb el Prat de la Riba a fer la Mancomunitat Catalana.
El teu rebesavi?
Sí.
Molt
bé. Tio mogudet.
I tu, alcaldessa, quan?
Jo, alcaldessa, no, l'Ada ho està... Bé, Ada...
¿Todo bien?
Ada, quieta. Quieta per l'Ada. No. Jo, no, a mi m'agradaria fer política, eh?
Sí?
Sí, passa que ara no estem parlant de mi, estem parlant del poble.
No et pensis, jo ho estic derivant cap a tu fa una estona, eh?
Sí, bueno, no, perquè vaig trobar aquest vincle que em va agradar molt i tal. Però jo amb aquesta història de la meva família m'hi sento més identificada literàriament, diguéssim, és una cosa que em queda molt lluny i tal. Però, bueno, quan vaig començar a escriure precisament el llibre aquest que tu mencionaves de la família del meu pare, vaig fer una cosa que és, vaig anar a Barcelona a buscar el meu pare, que era molt, molt, molt fantasiós, era una persona amb una capacitat narrativa extraordinària. Ell m'havia explicat la seva història de Barcelona utilitzant els llocs per on havia estat la meva família, però explicant una altra història. Per exemple, el meu rebesavi, aquest senyor que era alcalde, va obrir la Via Laietana. Això vol dir que va tirar 10.000 cases.
No devia ser molt estimat.
No. Gens. Va tirar, no 10.000 cases, va treure 10.000 persones que vivien a la Via Laietana i les va reallotjar a el que avui és la zona franca, diguéssim, en alguns.
Ui, quin bon canvi, eh? Estem molt contents.
Et tornarem a votar.
Senyor alcalde, ens fa molta il·lusió anar a viure allà, al Far West.
I la nostra plaça Urquinaona, clar, ho tenien tot a mà i de repent alguns, a molts no els van reallotjar. Llavors jo sabia aquestes coses.
I en canvi li dona un piset al Cambó, es fa un àtic, no? El Cambó, la família Cambó té un àtic allà, a la Via Laietana.
Sí, no, clar, i la meva... Sí, sí, clar, això quan obren reparteixen, això s'ho sí. Fan sempre. Bueno. No, però a part també va fer... però... el que jo et volia explicar, que és com el meu pare reinterpretava aquestes coses, que és que a mi el meu pare em va dir, la nostra família sempre ha estimat molt Juli César, imagina't el meu pare, com una mica el pare del Tim Burton, la nostra família sempre va estimar molt Juli César perquè Juli César li van haver d'obrir la Via Laietana perquè estava enamorat de Barcelona i volia entrar per la Via Laietana. Llavors això m'ho vaig creure tant que deia que havia tingut uns 600 alumnes de català a Mèxic, sense exagerar, que estan convençuts que la Via Laietana li van obrir a Juli César. I el meu pare deia, i quan passava, que això, sempre que he creuat el Besòs, tinc com una cosa, diu, quan estava a punt d'entrar a Barcelona, va parar al Besòs, es va mirar al riu, que va guanyar el premi del riu més contaminat el 1970-1980 d'Europa, diu, es va mirar al riu, es va així com arreglar una mica, i llavors va entrar a la Via Laietana, que l'estaven acabant de fer. Jo m'ho havia cregut tota la vida.
Clar, i després va parar a Plaça Urquinona, es van comprar unes pipes.
Sí, un Starbucks. I es va fer passar per italià.
Va fer un pastafiore.
No, ja exacte, va obrir un pastafiore. Però sempre usava coses de Barcelona que la seva família tenia alguna cosa a veure, però les explicava d'una altra manera molt divertida. Llavors la Via Laietana, ell sempre deia que la família se l'havia estimat per això i tal. I el Port, que és el que anava, el Port em va fer el mateix, el meu pare, a mi, diguéssim, que és que em va explicar que el Port de Barcelona... bueno, el Port el va dirigir molts anys al meu rebesavi i va fer aquestes màquines que serveixen per treure coses dels vaixells i aixecar els bidons sense que ho hagis de fer a pes. Era bon tio, jo crec, era alcalde, però era metge, tenia consciència holística una mica i tal. O sigui, va intentar que el treball a pes no fos tan bèstia. Però, tot i així, havia desenjat a 10.000 persones a 200 metres d'allà. Llavors això pesa. Llavors, quan el Maragall va ser alcalde de Barcelona, va decidir fer un recordatori a aquests programes de la ciutat i tal, i va posar dues estàtues al Port.
Sí.
La del meu rebesavi i la del Joan Salvat Papasseit.
Molt bé.
Però la del meu rebesavi el va posar d'esquenes al Port, una mica castigat, com dient, la Via Laietana està cap allà, col·lega. està a l'estat, que està molt bé, és d'un escultor que a mi m'agrada molt, de Mònaco, però el tio té l'estàtua com d'esquenes, com una mica de, bueno, tu ja vas gaudir de tot el que havies d'estar, ara estàs castigat. I en el moll de la fusta, que es diu originalment moll Bosch i Alsina, s'ha quedat el nom de moll de la fusta, que és com li va dir Papasseit, i està sola l'estàtua del Papasseit. I això ho trobo un acte de justícia i tinc la sensació de que ni abraçar o ni parecim feliç, ni t'hem pagat d'educació i tal, al final el moll de la fusta s'ha quedat amb el nom que li va donar Papasseit i el presideix Papasseit.
Hem començat aquesta història extraordinària parlant del moll de la fusta de Papasseit, hem passat per bastant de la família de Lolita de Bosch i ha estat un viatge extraordinari per acabar.
I perquè m'estàs callant amb el dit, perquè jo ara seguiria.
I hem fet la volta i hem tornat a acabar el moll de la fusta per veure com acabava aquest recordatori de Joan Salvat Papasseit. Gràcies, Lolita.
A vosaltres.
I no som mai un plor, sinó un somriure fi que es dispersa com grills de taronja. Res no és mesquí perquè la cançó canta en cada bri de cosa. Avui, demà i ahir s'esfullarà una rosa. I a la verge més jove li vindrà llet al pit.
Estat de Gràcia.